la llibertat d'expressió és dir el que la gent no vol escoltar. George Orwell, la tertúlia del diumenge.
Victòria del Barça 0-5 a la Copa del Rei aquesta nit sobre el Sevilla. Titular esportiu d'una jornada que amaga tants debats darrere fons que es fa difícil resumir-los. Els de la pròpia existència de la monarquia, la seva continuïtat, les seves polèmiques, l'entreteniment dels seus súbdits amb les discrepàncies entre les reines, l'allunyament del problema català i la seva incapacitat de liderar un possible acord, i els xiulets a l'himne d'Espanya, símbol del poble espanyol, honorat pels que senten seva la idea de la nació espanyola, però contrasímbol dels que creuen en un altre tipus d'Espanya i fins i tot símbol despreciable, com ahir vam sentir, pels que potser en volen sortir. Els símbols són aquests dies un anar i venir de colors als pobles i ciutats. Aquí, a pocs quilòmetres nostres, la frontera de Tabàrnia genera cada cop més un cisma al nostre territori, al Camp de Tarragona. Uns tallen carreteres, d'altres defensen la violència de l'1 d'octubre, uns aixequen peatges, d'altres centren el focus violent de la resistència en el moviment independentista, que sempre s'ha defensat pacífic. I venen eleccions municipals i veurem fins i tot què passa amb els canvis de colors a algunes ciutats. I amb tot aquest moviment, l'independentista de llaços grocs i estelades, de llistes separades o unitàries, de debats eterns, incapaç de formar govern, veu trontollar el seu projecte i es remet ara només a l'esperança. I als carrers i a les places ningú sap què fer, ni què pensar, ni com reaccionar. Ningú sap com xiular, com vestir o com parlar. Tot això sense saber què ens està passant. Si no es pot vestir amb un color que representi anhels, desitjos polítics, reivindicacions territorials, si no es pot anar a un partit de futbol amb una samarreta groga, o no es pot protestar davant el risc de ser considerat terrorista. No es pot enviar un missatge de to polític per WhatsApp davant del temor de ser descobert. On anem? Amb tot, el món avança i de sobte el govern català intervingut pel 155 sembla que comença a visibilitzar-se de nou. El 5 de maig, sense anar més lluny, el secretari general de Presidència i el secretari general de l'Esport inauguraran el pavelló de l'Espluga, que ha finançat la Generalitat i que l'Ajuntament volia veure inaugurat per un conseller o per un president o presidenta de la Generalitat. Però això sembla que va per llarg i al final a l'Espluga, això sí, tenim pavelló, després d'anys i panys, i ja queden pocs dies per veure'l funcionar. Benvinguts a la tertúlia del diumenge.
La tertúlia del diumenge. Una producció de l'Espluga FM Ràdio amb la col·laboració de l'Espluga Audiovisual.
Us acompanyarem avui, aquest diumenge, fins la una del migdia, un servidor, Javier Lozano, Jofre Majoral a les vies de realització, i farem tertúlia avui amb Francesc Sánchez, Cosme Garrell i Marc Garrell. Molt bon dia a tots, benvinguts. Bon dia. Comencem. Bon dia. I així comencem la tertúlia d'aquest diumenge, d'aquest 22 d'abril del 2018. I ho volem començar amb un so, amb el so d'aquesta nit al partit de Copa.
De un escenario majestuoso, himno nacional español.
Bé, és un so al qual ja estem bastant acostumats. Cada any a la final de la Copa del Rei, aquests càntics, d'una banda l'himne espanyol i els xiulets al mateix himne. Ho posem avui perquè avui precisament volem parlar de quina és la situació política actual. A vosaltres, tertulians, què us aporta aquest moment de la Copa del Rei d'ahir? Marc.
Jo penso que és un clar intent de posar-li lletra a un himne que no té.
Ah, sí?
Bàsicament.
Jo, bàsicament, a veure, l'esport és l'esport, podem reivindicar el que vulguem, però hi ha una cosa que és llibertat d'expressió i l'altra cosa que és respecte. A mi m'agradaria, com a català que sóc, que respectés el meu himne, els Segadors, per exemple, i no crear precedents que si jo xiulo l'himne d'un que jo no sento, els altres xiulin el meu. Vull dir, jo el que vull és respectar l'himne dels altres perquè els altres també respectin el meu. Llavors jo reivindicaré políticament el que jo crec que sigui correcte. Jo crec que utilitzar el futbol o una Copa del Rei, que el que no vol, el que no la vulgui jugar o que pensi que és una Copa del Rei o un rei necessari, doncs jo si en un lloc no me sento còmode, no m'agrada, no hi vaig. I llavors jo faré la meva política. Vull dir que jo crec que aquí confonem el respecte amb la llibertat d'expressió, eh? Vull dir, és la meva opinió.
Cosme. Jo el defineixo com una cridòria, literalment, completament respectable i necessària. Crec que el partit es juga el joc, no les grades. Però bé.
Però el futbol fa anys que és un terreny polític, sí. Un terreny de joc,
sí,
polític.
Primer de tot, jo penso que el fet que et vulguis un rei necessari o no és un debat absurd, perquè els reis directament ja no són necessaris.
Evidentment.
És a dir, és una figura, aquí podríem entrar en el debat de si es pot imposar el que és bo o no, com parlava en la política de Plató, però el rei no és necessari. L'altre és el que has parlat de la politització del futbol. S'ha parlat de politització del futbol i de l'esport quan s'ha utilitzat per defensar el que són les bases o el poble o per la independència. Aquí s'ha començat a parlar de la politització del futbol, però la politització del futbol hi ha estat sempre. Mira les llotges, està plena de polítics, està plena d'empresaris que utilitzen el futbol només per fer les seves pròpies, els seus propis tripijocs, i ja sense pensar en els finals de Champions, els finals de Copa, els canvis polítics que es fan perquè la gent no s'ho està mirant. Trobo que és un argument.
Però clar, sí. a més el que va passar ahir és que a l'entrada del camp es van requisar les samarretes grogues. Ja fa temps que anem amb la polèmica de si Estelades sí, de si Estelades
dins,
no.
Dins de que la gent pot fer el que vulgui, dins del respecte, o sigui, ens podem, jo demano respecte, llavors la gent que faci el que vulgui, però també trobo lleig que si jo vaig amb una camiseta groga me la prenguin, no, o un xiulet o el que sigui. Una cosa és la meva llibertat d'expressió, llavors quedaré bé o quedaré malament jo. El que no pot ser és que algú m'imposi què puc portar o què no. Això, evidentment, el que va fer ahir la policia, manada per qui sigui, per un ministeri del que sigui, ho trobo totalment absurd. Vull dir, jo crec que la llibertat d'expressió és jo dir, no m'agrada el que estàs fent, no m'agrada que xiulis, llavors tu a partir d'aquí fes el que vulguis.
A veure, estic d'acord que el futbol ja de molts anys és polític, ho tenim clar. Però al marge d'això, l'himne ja us ho he dit, és la pregunta que has fet d'entrada. Si em preguntes l'escorcoll que es va fer abans d'entrar buscant colors grocs, coses insignificants que podien ser grocs o qualsevol altra, ho trobo vergonyós, de riure. Si ens diem democràcia avançada, ahir vam donar l'exemple de que ens estem equivocant de paràmetres. La gent pot anar com vulgui, la gent, mentre tingui un respecte mínim, pot anar com vulgui i pot expressar el que vulgui, que el fet democràtic és aquest, dir el que penses, el que sents, i aquest és el salvaguarda principal d'una democràcia, sinó que ens mirem exactament com vivim, quin règim vivim.
L'altra cosa és que s'escorcolli per trobar coets o per trobar navalles o que s'escorcolli, evidentment, jo ho trobo correcte, que si algú és sospitós de portar algun objecte contundent que pugui fer mal a tercers, evidentment, ja ho trobo correcte que s'escorcolli, però una bufanda no fa cap mal, una camiseta no fa cap mal, un llacet no fa cap mal, t'agradi o no, vull dir, és llibertat de cada un de portar-lo o no, vull dir que aquí és on vull arribar, on és la llibertat. L'altra cosa és el respecte. Jo no seré més lliure per faltar-te respecte a tu o a cap altre, encara que no m'agradi el teu ideal. Jo crec que ens hauríem de respectar i cadascú, vull dir, amb la seva bandera, i a mi no me molesta que un veí de la plaça porti una bandera espanyola o un veí meu tingui una estelada. Vull dir, això a mi no m'hauria, cadascú se reivindica com vol. L'altra cosa és faltar el respecte, insultar, i jo crec que es pot fer d'una altra manera. Vull dir,
però a què estàs faltant el respecte?
L'insult, el xiulet... A mi no m'agradaria que vinguessin al Camp Nou i xiulessin a l'himne dels Segadors. No m'agradaria.
Vale.
Ho trobaria un insult.
Aquí.
Jo ho trobaria un insult. El meu himne.
S'ha de dir, però, que estàs faltant al respecte, diguem, cap a l'estat espanyol, perquè l'himne, un moment, l'himne nacional representa l'estat espanyol. Dir que estàs faltant al respecte a una persona que no té cap tipus de respecte i que et vapuleja d'aquesta forma.
No, però no tothom,
bastant...
No tothom.
He dit l'estat, sí, espanyol, no el poble. Ni...
És que l'estat és tot l'estat. No, no parlem d'un grup polític com és el PP, que ens podem sentir més ofesos o no?
Són els poders que representen l'Estat, diguem.
Jo conec molta gent que són partidaris de la independència de Catalunya i a la vegada estimen la seva bandera i estimen el seu himne. Vull dir, i
referència a bandera, eh? Quina bandera i quin himne?
La bandera, o sigui, hi pot haver un espanyol de Madrid que estigui d'acord amb una Catalunya i amb el moviment evidentment independentista i a la vegada ell estimi la seva bandera i el seu himne. D'alguna manera estem insultant.
És que és lògic que una persona que se sent espanyola i que defensa l'Estat espanyol estimi la seva bandera i el seu himne.
I a la vegada també pot ser que respecti la nostra manera de pensar.
Sí.
Vull dir...
Francesc, tu has dit dues coses. Una, respecte. L'ha de tindre tothom, a tot i a tothom. Un moment. Després has dit insult. Això no ha de tindre ningú amb res. I precisament el futbol, històricament, no és el marc més que ens podem emmirallar perquè no hi hagi insults. Si vas en un camp de futbol, el que sents és... Bueno, aquell allò que no cal dir, deien que es van evadir la gent
completament
allà, no? Tant sí, insultar si hem de marcar com un mirall de respecte un camp de futbol fem-s'ho pensar,
Això sí, una cosa és la rivalitat que hi pot haver, que jo vulgui que perdi el teu equip i que no guanyi ni els entrenaments, però l'altra cosa és polititzar els colors de
però és
de
que l'esport tota la vida ha estat polititzat.
Bueno, polititzat no m'agrada. No,
és a dir, hi ha
crec
himnes
que
cada
tampoc,
cop que guanya una persona, himnes d'estats, això és política. El patriotisme és política.
El patriotisme sí, és política, evidentment, però
doncs ja
a l'esport no hauria
diguem a quantes olimpiades no sonen un munt d'himnes.
Tots els himnes dels estats, sí.
Doncs això és política, sí. I per no dir que les olimpiades són polítiques.
Deixem que els nostres oients, si volen, participin amb nosaltres a la tertúlia del diumenge, avui en directe a l'Espluga FM Ràdio. Podeu fer-ho a través de les xarxes socials, a través de WhatsApp o també a través del telèfon de l'emissora.
Vols donar la teva opinió? Sigues tertulià des de casa. Envia la teva nota de veu al WhatsApp de l'Espluga FM Ràdio 696-278-677. T'escoltarem. Publica el teu tuit amb el hashtag coixinet tertuliafmr.
I a més, si voleu, també a Facebook, a la fotografia que en uns segons podran veure d'avui la tertulia del diumenge, també poden deixar els seus comentaris. Aixecar barreres d'un peatge és violència?
No.
Un peatge és un negoci i el que li fa mal evidentment és a l'empresari d'aquella concessió, en aquest cas.
Tallar carreteres és terrorisme?
No.
I què ens ha estat passant aquests últims dies? El debat realment s'ha estès. L'1 d'octubre hi va haver violència?
Sí, hi va haver molta.
Sí, la va provocar els votants? Qui la va provocar?
Això ho sap tothom.
si no hi hagués hagut policia, no hi hagués hagut violència. La gent hagués anat a votar, com van fer aquí l'Espluga, i vam anar al poble, qui va voler anar, i no va haver violència a l'Espluga de Francolí. En canvi, altres pobles que va intervenir la policia, doncs hi va haver violència, evidentment. Sí, això, vull dir que qui no ho vegi això no està cec, vaja.
Clar, però ara el focus està posat en la protesta del moviment independentista dels últims dies, des d'aquesta impaciència, des de que han tornat els empresonaments, la reacció ha sigut contundent, més que no havia estat en l'any passat, diguem, a l'època del referèndum, i ara això, aquella resistència que sempre des del moviment independentista s'insistia en el pacifisme, de sobte sembla que s'hagi trencat i ara el moviment independentista es veu com a violent.
És que des de Madrid volen que hi hagi violència per poder justificar els empresonaments i tot això. I pot ser que hi hagi algun exaltat de milers de persones que un grup petit hagin fet algun tipus de violència, com cremar algun contenidor o violència, no parlo de terrorisme, jo crec que terrorisme és un altre món, és una altra cosa. I les coses m'agradaria dir-les pel seu nom, però terrorisme no n'hi ha hagut, jo no n'hi he vist. No n'hi he vist en cap lloc.
Veure-lo o no, o sigui, òbviament jo crec que ningú n'ha vist. El problema és que l'ha vist la persona que està portant el cas i que posarà les sentències. Segons la llei, ell diu que això és terrorisme. Però o sigui, m'agradaria apartar la vista del fet de que ell digui una cosa o que la llei digui una altra. És a dir, mira, una frase que diu que va dir Aristòtil en el seu llibre cinquè va ser: quan ens preguntem sobre justícia, podem fer dues classes de preguntes. Una és si hi ha casos justos perquè s'ajusten a la justícia, i l'altra si la llei és justa. És a dir, és molt... És ratllar l'absurd discutir sobre si la llei és justa o no, però està claríssim. Pot haver-hi una llei que sigui justa o no, i l'altra és la teva pròpia llei moral. Quedar-te només amb la llei justa perquè te l'imposen...
No sempre les lleis són justes, i amb això te dono la raó. Nosaltres tenim una llei imposada per uns polítics i els jutges imparteixen d'aquesta llei. O sigui, de
això qualsevol estat
sí,
de dret, eh?
Evidentment que no estarem d'acord mai amb tota
les lleis i la justícia.
I amb tota la justícia.
Hi ha un problema a vegades també, o no, que les lleis, direm, jo no diré si són justes o no, les lleis s'han de moldar a les necessitats dels ciutadans i els temps.
Han de ser votades.
I estem aplicant lleis de no sé quan.
És el que parlava jo.
De no sé quan.
Haurien de ser referendades o votades.
No et poden imposar el que és bo. Jo no he votat aquesta llei, en absolut. No he tingut l'oportunitat de revisar i de tornar a votar o de fer com una moció de confiança a aquesta llei.
Passa que nosaltres donem la confiança al poble, dona la confiança a un govern, i aquests governs són els que fan les lleis, apoyades o no per l'oposició. Llavors els jutges obren el llibre de la llei i dius, pues per aquest delicte s'ha d'aplicar aquesta llei, com la llei Mordassa o aquestes lleis que no estem d'acord.
Tampoc ens hem de treure la responsabilitat, eh? Som naltres que hem votat el govern.
Sí, sí, és que naltres som els responsables.
El problema és que, o sigui, jo crec que un dels grans problemes és que el poble no té clar que tu estàs votant una persona que farà les teves lleis. No estàs anant allà a votar la persona més maca o el més alt o el que diu les coses millor. No, aquestes persones faran les teves lleis. Te'ls has d'escoltar molt.
Evidentment.
I veure bastant el seu background, no només escoltar-te'ls quan estan fent campanya, perquè aquesta gent són els que...
Després t'aplicarà la teva pròpia llei. És així de clar.
Però jo trobo totalment legítim la resposta que van fer els CDRs. És a dir, hi ha hagut un moment, jo crec que moltes persones d'aquesta societat, que jo no dic que s'hagi trencat el pacifisme en absolut, però som humans i hi ha gent que se te'n pot anar una mica de les mans encenent uns pneumàtics, però estic segur que fins i tot la gent que va encendre pneumàtics veu que ara tampoc era el procediment adequat.
De fet s'ha frenat, sembla, no? En els últims dies
ara fa poc a Tarragona me vaig trobar treballant.
Encendre pneumàtics, has dit. Jo he vist encendre al llarg de la història molts pneumàtics.
Sí,
quants
sí,
grups sindicals i protestes hi ha hagut, sí. I que s'han tallat carreteres, s'han encès pneumàtics, s'han cremat, i només han sigut desordre públic.
Sí.
On ha sortit l'invent de la violència? Senzillament amb una modificació de la llei del terrorisme, amb una modificació del codi penal, pel bé o per la necessitat d'alguns, que ens han anat posant en un relat en el temps. I ara ens trobem pues que tot és terrorisme, que tot és violència.
De fet, la declaració de la República es va quedar en stand-by precisament per evitar la violència, no?
Sí,
és a dir, no es va fer efectiva en aquest sentit. Però en qualsevol cas, aquest debat se'ns està allargant i seguim sense govern, seguim sense acord. Evidentment, els candidats que proposen els partits independentistes no acaben de ser efectius. Què creieu que passarà?
Sembla que ho vagin així com expressament, però això de proposar... O sigui, tampoc em vull tirar pedres a la meva taulada.
No s'ha proposat cap candidat fàcil.
Però proposar, primer, Puigdemont està fora. Segon, Turull. Fills meus, o sigui, proposeu algú que realment es pugui votar i puguem tindre una governabilitat ja. I trobo correcte el que has dit, que es va ficar en suspensió la declaració de la República perquè no hi hagués violència als carrers, però tampoc voldria tirar pedres cap a Puigdemont el que està fent ell des de l'exterior, que em sembla perfecte, està internacionalitzant. Però quan ell diu, sigueu pacífics, sortiu als carrers però sigueu pacífics, ell ho té claríssim, però claríssim, que la gent quan surti al carrer ja no serà pacífica. Ell ho sap superbé. Realment, no fer un public statement, però estan jugant amb naltres. De veritat. I caiem com a rates.
Creus que la classe política està jugant amb la societat?
Sí, o sigui, ara mateix l'únic recurs que tenen ells som naltres. No tenen res
però
més.
Però també han arriscat la seva carrera personal, professional i la seva vida personal.
S'hi han vist obligats a arriscar-ho. Ells, això és la meva pròpia opinió, ells volien deixar-ho tot, estic segur, després de l'1 d'octubre. Ells no s'esperaven que l'1 d'octubre sortís al poble a defensar els col·legis. Aquí ells es van veure moralment obligats a continuar amb tot. S'ha fet bé o s'ha fet malament? Han hagut d'improvisar. han hagut d'improvisar i els estaré molt agraït per el que han fet. Però a partir d'aquí, el fet de tirar el foc als carrers, indirectament, no crec que sigui una molt bona estratègia. I realment és tot el que tenen altres. O sigui, tenen la premsa exterior, però és que la premsa exterior i tota la internacionalització no serveix de res si aquí a Catalunya el poble no es mou.
Clar,
si nosaltres sudem de tot, l'únic que tindrem són quatre polítics exiliats que parlaran de nosaltres i veuran que aquí no hi ha res. Però per sort el poble català respon.
És que el camí, al final, o ho deixem córrer o hi ha violència, perquè si, és que la independència no s'aconseguirà amb llacets, amb banderes estelades. La independència, com totes les independències, han acabat amb conflicte, amb bufetades. Això acabarà bufetades.
No,
ho deixarem córrer. No ens donaran des de Madrid la independència. Vinga, va, perquè calleu, vinga, va. No ens ho donaran. No volen que siguem independents.
Però les coses no són blanques o negres. No hi ha dues sortides. Són òptiques de visió. I les òptiques de visió es formen a partir de la teva educació.
Quantes manifestacions hi ha hagut perquè deixin anar els presos polítics? Quantes?
Moltes.
Són al carrer? Els presos? No.
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 Però no és
i seran, o sigui, per moltes manifestacions i llacets que ens pengem?
Hi haurien de ser.
No.
Hi haurien de ser.
Sí, haurien de ser.
És una pressió.
Això ja ho sabem. Haurien de ser al carrer. Que hi són? No. Com acabarà això?
I parlant de que siguin
com acabarem?
Polítics, o sigui, m'agradaria separar el tema dels llacets grocs amb la independència, perquè ha sortit tres cops el de...
No, els llacets grocs s'entén que són...
El Xavi ho ha dit, l'independentista del llacet groc. Em sembla perfecte, però el llacet groc no té res a veure amb la independència. Té a veure amb
que... Al final s'ha mesclat tot.
El llacet groc és una cosa de moral. És com portar un llaç lila. És algo a favor del feminisme o algo a favor de la llibertat d'expressió i dels drets d'unes persones que estan a la presó injustament. Jo tinc amics i coneguts a Barcelona que no són independentistes i porten el llacet groc.
Sí, home, és legítim.
A veure, escolteu, parlem de gent que hi ha a la presó. Diuen injustament, són a la presó, però diem una cosa claríssima. Aquesta gent són innocents.
Sí.
Aquesta gent, no, presumptament, ho diu la llei. Fins que no es demostri el contrari, són innocents. Què hi fa un innocent a la presó? Té dret a un judici. Té dret a un judici just, a viure com una persona. De veritat, no. No barregem històries, ni llacets.
Cosme,
el que volen és
confondre'ns. No?
Ens volen és confondre'ns. I al final, sembla ser que amb tant altibull, perquè no s'entenen ells mateixos, ens confondran. Què vol dir la interlocutòria del senyor Llaneda? Què vol dir? Per què? Que em diguin, sisplau. Per què acusa de malversació? Perquè cursa de sedició. No, però
sigui,
si ell mateix...
De robar Madalena, s'acusaria.
Si ell mateix sap que és un relat fals, que queda a l'Audiència Nacional, els informes d'Hisenda no passen a ell. Ells sabran per què. Jo no li he d'ensenyar res a un jutge o un magistrat del Suprem. Ell en sap molt més que nosaltres.
Sí.
Ell sap el que fa. Però què fa un ministre?
Emprenyar-te tu, Cosme. Emprenyar-te tu, emprenyar el poble.
No, a mi no.
Sí, que t'emprenya. Clar, perdona, que t'emprenya. Veure gent innocent a la presó, t'ho emprenya molt, eh?
Tu pots creure en un estat de dret que el ministre contradiga el magistrat del Suprem? Contesta'm, per favor.
Ja.
No.
Sí o no?
Que sí, no.
Això és que és inacceptable. A on
entre,
vivim?
Sí, no, bueno, no.
A on vivim?
A veure, vull dir...
sí, a veure. És òptim, realment. Si el magistrat del Suprem diu una cosa
sí,
i el ministre en diu una altra, vol dir que realment, no ho estic dient que hi ha separació de poders, però jo realment crec que Llarena s'ha marcat un Rambo i s'ha quedat entre cometes una miqueta sol ara mateix. Ha volgut estirar massa.
Li vol fer dir al Montoro que hi ha hagut versació de fons quan ell està dient que no?
Tranquils, quants episodis d'aquesta sèrie. Escolteu, vosaltres personalment esperaríeu eleccions o creieu que seria millor constituir un govern amb un candidat factible? Com de fet demanen els unionistes.
Crec que s'hauria de constituir un govern.
Jo vull parlar del meu candidat.
Jo crec que s'hauria de constituir un govern.
El Sertadi, sisplau.
Sí.
És una dona que amb l'edat que té, o sigui, si us plau, busqueu el Sertadi al Google i mireu el currículum que té aquesta dona. No hi ha temps al món per fer les coses que ha fet aquesta dona amb tan poc temps. Ara, també s'ha de dir que la proposaran i gràcies a la societat que vivim, que la representació que tenim al Parlament no és res més que una representació de la societat en què vivim, el gran masclisme que hi ha, no crec que surti com a presidenta, però hauria de ser-ho. I hauria de ser el Sertadi presidenta ara mateix sense haver d'anar a eleccions, perquè ens farà molt de mal en eleccions.
Sí.
Creieu el mateix? Eleccions no.
No, eleccions jo, no, el que està, el que, pel ritme que portem sembla que les vulguin o les forcin. Però és un error dels més grossos que hi ha. Això.
I de totes maneres, com es dona resposta a l'altra meitat de Catalunya que no està per la causa independentista?
Sisplau, ja, viu a meitats de Catalunya, no ho sento.
No hi ha dues meitats.
No hi ha dues meitats.
Hi ha gent que s'ha de trencar. Aquí no hi ha meitats. Aquesta ideologia són la gent que ens volen dir que hem dividit el país. Ho sento cantar a la gent de Ciutadans.
Però la representació del Parlament és la que és, eh?
De fet, és veritat que hi ha un 50%.
Que no hi ha un 50%. Que la divisió del poble català és molt més gran. I tu i mon pare i jo som tres persones i tenim tres punts de vista diferents.
Sí.
No podem dir que el poble català només té dos punts de vista.
No, n'hi ha molts.
A mi em sembla perfecte que digui que hem dividit el poble català i el dividirem més. En el sentit de que els punts de vista nutreixen a les persones.
A veure, una cosa sí, és tindre un punt de vista diferent, ideologies diferents que enriqueix i suma, i l'altra cosa és dir que hem fracturat la societat. Mira, aquesta paraula, si parlem d'això, Espanya és fracturada perquè hi ha diversitat. No, de veritat.
Si
i fa molts
això,
anys que el Parlament
més,
està clar. Fracturat. Si anem parlant de fractura, la fracturem al final. No n'hi ha de fractura.
No.
Hi ha gent que pensa diferent.
És com si em dius, sempre... Espanya està fracturada perquè hi ha gent vegetariana i hi ha gent que sí. No ho és. Hem causat una fractura a la societat. No. Bon. Això és sensacionalisme. Ja està.
Dos quarts d'una del migdia i tres minuts seguim a la tertúlia del diumenge. Avui parlant, hem començat parlant doncs, de la situació política a Catalunya, que en el cas del nostre àmbit local doncs, també ha marcat l'actualitat, perquè un projecte important que portàvem dècades esperant, que és el pavelló municipal d'esports, està congelat a l'espera de la constitució del nou govern, tot i que finalment ara fa uns dies l'Ajuntament de l'Espluga, per boca del mateix regidor de serveis municipals, Joan Amigó, anunciava que finalment hi haurà inauguració sense govern.
Bé, finalment hem decidit inaugurar el pavelló el proper dia 5 de maig, dissabte, que no, hem decidit no esperar que hi hagi govern perquè no estava massa clar quan seria. El pavelló està acabat i per tant també sap greu utilitzar-lo sense fer la inauguració prèvia. Finalment hem convidat a la inauguració el secretari general de Presidència de la Generalitat, el Quim Nin, i el secretari general de l'Esport, el Gerard Figueres, que seran les persones que vindran per fer la inauguració del pavelló, perquè el que sí que volem és que qui inauguri el pavelló sigui gent d'aquí, gent del govern de la Generalitat, encara que sigui aquest govern en funcions que hi ha ara, però que sigui del govern de la Generalitat. I aquesta serà la gent que farà la inauguració del pavelló i convidarem a totes les entitats esportives i tota la gent que fa vinculada a l'esport a que hi participi. Aquell dia volem que sigui un dia de la festa de l'esport, però això ja es concretarà en els propers dies.
Bé, doncs queda clar. És a dir, sempre parlem de sense govern, però govern hi segueix havent, intervingut pel 155, no hi ha president, no hi ha consellers, no hi ha alguns alts càrrecs, però els principals alts càrrecs hi segueixen sent, i finalment es va prendre aquesta decisió, i això és el que ens deia des del grup de l'oposició, des de Som Espluga, la regidora Aida Morgades.
És una bona notícia que per fi tinguem pavelló després de més de 15 anys de promeses electorals, i bé, doncs ara esperem que se'n faci una bona gestió i un bon manteniment. Almenys des de Som Espluga vetllarem perquè així sigui.
I com es farà aquesta inauguració? Doncs amb un cap de setmana, el 5 i 6 de maig, d'activitats esportives per tal d'estrenar aquest pavelló que semblava impossible i que finalment ha arribat.
Doncs el que estem preparant és una jornada com ja la que venim fent fa 3 anys, que és el dia esplugui de l'activitat física. Aprofitant doncs, que inaugurem aquest pavelló, doncs, volem fer una bona festa, volem implicar-hi les entitats esportives del municipi i a part doncs, fer-hi altres activitats obertes a tot el públic, com ja et dic que ja veníem fent aquestes 3 darreres edicions.
Tertulians, pavelló el tenim i finalment l'inaugurarem abans de tenir govern, que això està bé pendent.
No crec que sigui, bueno, per mi, no crec que sigui important qui l'ha d'inaugurar aquest pavelló. El tenim, ja hauria d'estar en funcionament, molts pensen que des de fa molts anys, i evidentment amb l'Aida estic totalment d'acord que aquest, una vegada inaugurat el que s'ha de fer és la millor de les gestions possibles i el millor dels manteniments d'aquesta infraestructura tan demandada. Vull dir, ara el fet de que quina és la figura que ha de vindre a inaugurar el pavelló, doncs per mi personalment i com es pugui m'és igual, encara que sigui el president de la Diputació o qui sigui.
Jo celebro que...
El president de la Diputació no l'ha pagat, la Diputació.
No, però pel sol fet de que sigui vinculat al...
Jo celebro que aquest mini procés que ha passat l'Espluga cap al pavelló, que és com el procés català, però per aconseguir un pavelló, hagi anat a fi de bé. I realment penso el mateix que tu, que s'ha d'activar el més ràpid possible, però discrepo amb el fet de qui l'ha d'inaugurar. La inauguració del pavelló és com qui convides a la teva boda, més o menys. Ho tries tu, realment. No és algo important, i si l'Ajuntament, que és un òrgan social i polític, vol convertir en un acte polític una inauguració, em sembla perfecte i reivindicatiu. Em sembla perfecte.
Sí, sí, sí. No, al final és com una festa, això. De fet, és una festa.
L'heu vist al pavelló?
Jo l'he vist i malauradament el vaig veure en unes condicions que no em van agradar masses, perquè degut a les pluges va entrar aigua dins de les mateixes instal·lacions, justament quan treballava una màquina que estava anivellant el terreno i tal. I vaig anar justament amb la bicicleta i a través dels vidres vaig veure que hi havia entrat l'aigua vista des del carrer de dalt per la banda dreta, l'entrada de la dreta, no pel vestidor, i amb fang i aigua, vull dir que no sé com... No em va agradar, la veritat.
Veurem com s'acaba de posar en pràctica. Quin creieu que ha de ser el futur del pavelló del Casal després d'aquest pavelló municipal, després de tenir aquest pavelló municipal?
Si pot ser que no caigui la ruïna.
Jo el mantindria com a actes, com paquem, festes de cap d'any o...
Paquem de tindre una cosa nova, deixar d'invertir en el manteniment de l'altra i al cap d'uns anys dir, ostres, podríem fer alguna cosa l'altra i gastar un munt de diners per reformar-ho. Jo crec que s'hauria de destinar una partida per arreglar sobretot la taulada del pavelló, perquè talet amb la de goteres i perill d'esfondrament que hi ha, i a partir d'aquí fer-lo servir com s'ha fet servir últimament de sala d'actes o fins i tot si es pot habilitar com a pavelló d'esport alternatiu.
No sé. Coincideixo plenament que el pavelló s'ha de mantindre en ús, perquè sabem tots ben clar que les infraestructures que tenim en desús acaben d'un desús completament.
Mira, ara podem parlar d'una altra, precisament.
L'església
nova, que justament aquesta setmana ja s'ha confirmat, tot i que ja fa uns mesos que ja se sabia que està tancada, de fet, des de principis d'any completament i de forma indefinida al públic i als usos religiosos que se'n feien. Ja sabeu, des de que hi va haver els petits desprendiments de peces de guix de la cúpula, doncs s'havien fet accions, una part de l'església nova està bé restringida al pas, s'hi feien els enterraments a la part més propera a l'entrada, però ja des de principis d'any els enterraments ja es fan tots al complet a l'església vella, cosa que no havia passat mai, i per Setmana Santa ja no es va utilitzar l'església nova com habitualment es feia per la processó del Divendres Sant. I finalment, Serveis Territorials de la Generalitat i Arquebisbat de Tarragona determinen que s'ha de tancar. I això ho hem conegut just aquesta setmana, que s'ha esfondrat parcialment l'església parroquial de Constantí, que també està en un estat similar, també ja fa 2 anys tancada. També tenim la de Barberà de la Conca tancada per l'esquerda que travessa la població. Aquí l'Espluga encara no s'ha determinat quin és exactament el motiu, però seria probablement també el subsol, els moviments no està gaire clar. Què en penseu, com ho veieu, què ha de passar amb l'església nova?
Sembla ser que això va per llarg, perquè com acabes d'anomenar, hi ha esglésies com la de Barberà, que ja porta molts anys tancada i no se'ls ha trobat solució, que al final és un tema de finançament, qui ho ha de pagar, i si ho ha de pagar el poble, aquesta infraestructura hauria de passar a mans de pública, perquè si un edifici privat com és el de l'església ho ha de finançar el poble, doncs hauria de passar també a mans de o a ús de també públic. És el meu punt de vista.
En part passar al públic ja no sé com ho ha de
públic.
Ser. Sí, no, podria ser.
D'ús públic.
Jo aquí volia marcar una coseta. Sí, va caure les corneses, però el detonaran que es tanqui l'església ha sigut la caiguda d'una pedra a la part central, passadís del mig, no té res a veure amb corneses, i ha sigut l'alarma. Va caure al costat d'un nen i en presència precisament un dia que tenim visita pastoral. I a partir d'aquí va ser quan es va dir tanquem.
D'on va caure aquesta pedra?
La part central del passadís, al mig. De l'alçada, no te la sabré, més o menys a l'alçada on hi havia el sepulcre abans. Però parlo de memòria, per tant no cal anar-hi.
Sí.
Bé, potser és un bon avís, no ho sabem. Subsol, sí, l'arquebisbat no ho arreglarà, ja es van fer gestions, us dit, se n'han fet. No té massa patrimoni, funciona massa també radialment, és a dir, hi ha moltes esglésies per arreglar fins on s'arribi a l'església de l'Espluga. L'arquebisbat no hi posarà un cèntim, ho tenim clar, i aquí ja es tramet una miqueta amb alguna acció que ja es haurà a saber, ja se'n parlarà, de com es pot donar solució i si s'ha de donar. Per tant, en aquest moment jo diria que està en una fase d'estudi, però que si esperem l'arquebisbat no s'arreglarà. Qui no us en té el futur? Escolteu.
Tenim l'exemple a Montblanc de l'església de Sant Francesc, que és d'ús públic, fan concerts, fan i evidentment s'hi aboquen calés, s'hi aboca calé públic pel seu manteniment i la seva infraestructura, però és d'ús públic. Jo crec que aquesta església 22, doncs podia passar exactament igual, utilitzar-la doncs com s'utilitza per exemple a Montblanc per fires o
només cal que la desacralitzin i la arreglin. És a partir d'aquí
sí,
llavors ja es pot...
Clar, però el poble pot acceptar que li sigui, perquè probablement l'arquebisbat estarà disposadíssim a cedir-la gratuïtament al poble, com va passar amb el casal de l'Espluga a l'Ajuntament, però clar, el municipi està disposat a rebre un equipament que està en risc d'esfondrament?
A veure, aquí hi ha una part sentimental.
Sí, jo crec que sí, no. És patrimoni del poble. L'església forma part del nostre patrimoni arquitectura i a veure, i no només amb que només es plugui, vull dir, aleshores sí que intervindrien subvencions de Generalitat o Diputació, una vegada que passi a ús públic, no?
Jo penso que si féssim un referèndum totalment constitucional
o fem un solar,
volem,
no sé.
De si ens volem quedar a l'església, tots sabem el que sortiria. Bàsicament perquè ja seria un reflexe de lo que és el poble o la societat actual. Gastar diners en patrimoni cultural i a més si és una església no crec que ho volguessin. Si et diguessin que és un camp de futbol que potser s'està enderrocant i és el camp de futbol del seu equip preferit, ja et dic jo que sí, que et diuen que sí. Però
hi hauria... Ja, també
a veure, jo aquí ja ve, només t'hi vull posar una coseta,
sí.
Que també ho veig difícil, estic bastant, com diu el Marc, eh? Sabem històricament que l'església es va construir, diuen, amb les antigues pedres del castell, que l'església volia fer doncs un monument en aquell temps després de la guerra. Dit això, hi ha molta gent que s'estima molt com a ser més enllà de parlar d'església, l'edifici de l'església nova. Clar, llavors, això és una cosa que s'ha d'estudiar si cal, a nivell de poble, però ben clar, escolteu, jo no sé si el poble de l'Espluga podem fer ús i es pot fer càrrec l'Ajuntament amb els pressupostos que té i els ingressos que té un ajuntament com el de l'Espluga, d'una infraestructura com el casal, que també ha passat l'ajuntament de la església i que ho anem agafant tot.
Clar, que estem parlant de que, per exemple, uns micropilotatges en una església, en qualsevol, fer uns micropilotatges, que és aquesta inserció de ciment, els fonaments, només això ja se'n va entre el milió i mig i 2 milions d'euros.
És una injecció
d'hormigó. Tenint en compte que el pavelló ens ha costat menys d'un milió d'euros i ha costat 20 anys fer-lo, és complicat. No?
A veure, Javi, sense anar fins aquí, només parlant amb estudis, i no crec que ningú s'enfadi perquè es digui, els estudis encara s'estan pagant ara.
Clar.
Els petits estudis que es van fer. No hi havia els diners, són uns préstems que estem pagant en aquests moments encara.
Qui els està pagant, la parròquia?
Pues clar, com que no té els diners, ha d'anar pagant amb un crèdit. Per tant, només els estudis primers, i van parar de fer estudis perquè no hi havia diners. Ja no parlem dels puntatges.
Tristament, en el tema s'ha de ser realista, és a dir,
ho tirem a terra, si és un perill, o
s'ho queda el poble o s'ho queda l'església i ho arreglen, o s'ho queda el poble i s'ho queda l'església i es protegeix la zona o es tira el terra o s'intenta que no faci mal a ningú perquè està en un lloc molt cèntric i el carrer principal passa pel costat, no hi ha més. Passa molta gent.
Molt bé, doncs anirem seguint sense dubte també aquí a l'Espluga FM Ràdio l'estat de l'església nova, que és doncs cada vegada més preocupant. En els últims dies hi ha hagut altres debats al nostre poble. N'hi ha un de curiós, que és el que ha passat al pati de l'escola Martí Poch, que ha obert diferents discrepàncies, sobretot entre els pares dels alumnes. Per què? Doncs perquè ja sabeu que el pati de l'escola Martí Poch és un espai que des de fa anys històricament els joves han utilitzat per anar-hi a jugar a futbol, per passar-hi la tarda, sempre saltant la tanca, perquè és un espai tancat, tot i de propietat municipal, i ara el debat s'ha obert en el fet de la decisió de l'Ajuntament d'obrir les portes fora de l'horari escolar i extraescolar perquè aquests joves deixin de saltar la tanca i puguin accedir lliurement jugant. Això ens és l'alarma dels pares i mares, no de tots, s'ha obert el debat, però ja en l'últim ple municipal se'n va parlar i va haver una petita discussió perquè Som Espluga havia proposat precisament doncs fer això, obrir les portes fa un temps, l'equip de govern ho havia rebutjat i en canvi ara sí que ho han acceptat i això es va sentir al ple municipal.
Que a tots els equipaments públics es posin al servei de la gent.
Llavors Zampa té un problema, que és de confiança directament amb vosaltres.
Doncs no ens quedava un altre que dir, doncs, donar una oportunitat, vam demanar que fessin un període de prova, a veure què tal.
Aquest és el ràpid resum d'aquest debat. L'alcalde dient que precisament el Departament d'Ensenyament recomana que els equipaments es puguin utilitzar pel poble, com es pot fer ja amb l'institut des que es va construir, doncs que el pati de l'escola s'obrís. Som Espluga parla d'això, de què ha passat, de que primer sí, després no, finalment sí, ara no, aquest problema de confiança de l'AMPA amb el manteniment que es pugui fer d'aquest pati un cop s'obri al públic. Bé, doncs el que hem volgut fer és parlar-ne i en vam parlar amb dues de les vocals de l'Associació de Pares i Mares de l'Escola Martí Poch, la Sara Pérez i la Jèssica Ortega, que ens van explicar tot això.
Bueno, doncs bé, en principi nosaltres, quan vam a l'Ajuntament i ens ho van comunicar, els van preguntar si ens havien de dir consultar nosaltres si s'obria o no. Però van dir que no, que això era una decisió seva i que per tant nosaltres, o sigui, no tenien opció de dir sí o no. I llavors doncs vam dir, bueno, si s'obre amb les condicions, amb bones condicions de que el pati doncs estigui sempre bé, doncs tant en manteniment de mobiliari com a nivell de neteja, doncs no ens quedava un altre que dir, doncs donar una oportunitat, vam demanar que fessin un període de prova, a veure què tal i també que totes les condicions que havíem posat que ens les fessin per escrit. Doncs que al matí a les 9 el pati estigués net cada dia, però clar, s'obrien tots els dies, el problema era tots els dies, que en el cas de que algun mobiliari del pati es fes malbé, doncs vindrien a reparar-lo i el tindrien en consideració davant d'altres parts del poble, que ens ajudarien a fer la inversió que teníem, amb un tant per cent, bueno, doncs que donarien una partida pressupostària, i crec que ja està, em penso. Llavors els vam dir que en el cas de que no es complissin, que nosaltres doncs, ja faríem fotos cada dia, si hi hagués alguna cosa. Però bueno, en principi vam dir, doncs, donem l'oportunitat, però no ens quedava un altre tampoc. I ja està, l'únic problema que tenim és que vam engegar un projecte de millorem el nostre pati, que de fet ja han fet algunes coses, que el Sorral ja el van fer més gran i l'Ajuntament va ajudar, va fer l'obra. Llavors també amb el tema de canastes, també s'han donat a l'Ajuntament. Bueno, ja s'han fet algunes coses. Llavors, ara les famílies, però, clar, no saben si hem de seguir invertint al pati o no. Però, clar, abans les famílies feien moltes coses per aconseguir diners pels nens de l'escola i ara, clar, les famílies hem d'invertir pels nens de tot el poble. Llavors, clar, és complicat.
Realment, nosaltres pensem que el pati és dels nens, que realment són els que han de disfrutar d'ell. No ens el fem propietat nostra. Sabem realment que la propietat és de l'Ajuntament, perquè és així, és un sòl públic. L'únic que sí que creiem que el pati és dels nens, no pas nostre, això segur. Tots els membres de l'AMPA, que són la majoria dels pares de l'escola, hi ha diversitat d'opinions i en principi l'hem aturat perquè sí que hi ha molts pares que bueno, ens hem de replantejar si els diners que tenim recaudat es volen fer per aquest projecte, perquè clar, els pares també s'han aturat i han dit que pues això, que no volen invertir uns diners que han recaudat ells, no? Que ho hem recaudat tots, per fer un ús més comunitari, més per tothom.
Bé, doncs ja heu sentit el que ens deien les vocals de l'AMPA de l'escola Martí Poch, una entitat, l'Associació de Pares i Mares, que doncs, té un projecte per la millora del pati pels seus fills i que, clar, tenen aquests temors que els considereu... Com ho veieu, això?
Aquest debat és molt antic. Jo ja era regidor quan ja va sortir tant al ple, tant en una tertúlia aquí quan es deia l'Ajuntament a casa, I Espluguins Independents i Espluga Viva, quan jo era membre, estàvem d'acord en que un espai públic hauria de ser accessible al públic i, evidentment, durant l'estiu l'escola està en desús i la pista, els que saltaven la tanca per jugar a futbol, doncs que no semblessin uns, no ho sé, un, no dic delinqüents, però uns incívics pel fet de saltar la tanca, sinó que se'ls obrís amb un horari, com hi ha parcs i jardins aquí a l'Espluga, i evidentment l'Ajuntament s'hauria de fer càrrec del manteniment i la neteja del mateix. Vull dir, amb un nen no li pots privar, encara que li diguis, i si volen saltar la tanca la continuaran saltant. Llavors un espai públic hauria de ser, evidentment, com diu la paraula, públic. I evidentment estàvem totalment d'acord, i el que estaven en contra era en aquell moment Convergència, que ara veig que estan a favor d'obrir-ho.
A mi m'ha semblat, si més no, de caire humorístic, no sé si estic fent spoiler, però que tinguéssim dos punts. Un és el d'obrir al públic el
horari no lectiu,
obrir el públic, no, obrir el públic al pati del Martí Poc, i l'altre la partida pressupostària que hi ha per arreglar els parcs públics que tenim.
Que poder
veritat,
ridícula.
O sigui...
Que poder ridícula.
No penso que sigui ridícula. Penso que és de caire humorístic que tinguem aquestes coses tan contraposades. És a dir, tenim parcs públics, perquè sí, tenim parcs públics que no estan malmesos del tot, però jo no visc a l'Espluga, però he portat el Roger a vegades al parc, i et pots trobar, com que són públics, no estan oberts a les hores que toquen, i et pots trobar botelles trencades o et pots trobar qualsevol cosa. És a dir, jo penso totalment el que ha dit el Tesso, és una cosa de confiança. El moment en què aquests parcs públics estiguin en unes condicions òptimes perquè els nens, que és el que ha dit la senyora de l'AMPA, que és una cosa que és pels nens, el moment en què els nens puguin anar amb aquests parcs públics que ja tenim segurs, podem obrir el del Martí Poc perfectament, però obrir un altre i tindre-ho tot malament.
La qüestió és que el Martí Poc s'hi accedeix igualment, i aquest és el problema.
Sí, és el problema.
Que al final se salta la tanca.
Sí, no? Però tampoc s'hi accedeix. Va,
jo aquí vull dir una cosa.
Només s'accedeix, evidentment, per jugar a futbol, bàsicament, per el que jo veig.
A veure, no, jo aquí voldria matitzar alguns puntets, perquè està molt bé que s'obri, bé, fins a cert punt, jo no diré exactament, no posicionaré, sinó que aniré a dir que aquest espai és un espai, no és el mateix un institut que una escola de primària, regulat per l'1 de març, la normativa de l'1 de març del 2017, diu que els espais dels patis escolars s'han de reconvertir en espais d'aprenentatge, i lúdics i d'aprenentatge. Se'n va dels esports, deixant-los als poliesportius. Però bé, no direm que els treguin. Què vull dir amb això? Que a més d'un espai on anar a jugar, on s'hi pugui accedir lliurement, s'ha d'acomodar perquè els nens aprenguin de forma docent. És a dir, a més, aquest espai pedagògic hauria d'estar, com diu la Cristina Molins, en el seu estudi a la Universitat de Barcelona, de l'Autònoma, hauria de ser continuat i seguit. I els nens han d'aprendre tant de forma lúdica com asseguts a la cadira i davant dels llibres i els ordinadors. Dit això, s'ha d'anar molt en cura què fem amb els espais, aquests espais que en direm públics, que ho són. Però és que els tenim llogats. Els tenim llogats al departament, hi ha un petit problema. I és el joc de normatives. Abans d'obrir res, jo demanaria molt clar que la normativa que contempla, diu exactament, la normativa, no, és el decret de 198/96 del 12 de juny, ens diu exactament i contempla horaris i responsabilitats de cadascú. Fora molt important que abans d'obrir un espai públic escolar, un pati, es tingués en compte, sí, la titularitat i la responsabilitat civil última d'aquest espai. M'explico. No fos cas que ens trobéssim amb un ensurt també, que algú que hagués d'anar a tindre alguna denúncia, hagués d'anar a declarar en un tribunal perquè ha pres mal algú fora d'hora dins de l'escola.
Diu
exactament aquí, què diu? Que fora dels horaris escolars les activitats seran de 9 a 1 de la tarda, s'obriran de 9 a 1 i de 3 a les 10. I diu això durant el període de vacances i fora del temps escolar. M'explico? Bé, es pot llegir, està penjada, només cal que la busquem.
Una oient ens envia la fotografia del pati de l'escola Les Muralles de Montblanc, on un cartell del Departament d'Educació, aquí diu, no, ara sí, tornava a ser ensenyament, és un nom que va canviant, recinte escolar, prohibida la utilització de les instal·lacions sense prèvia autorització del centre, No salteu les tanques, el no està tatxat per algun acte vandàlic.
Clar,
les no responsabilitats civils i penals recauran en aquelles persones que transgredeixin la llei, denúncia immediata, zona vigilada. I ens afegeix aquesta oient que el pati de les muralles de Montblanc s'obre només pels bastoners que van acompanyats dels monitors, que són els qui assumeixen...
I a l'estiu...
Deixa'm matitzar el que dius. El que acabes de dir, els bastoners, això és ús social de l'equipament, no només del pati, sinó de l'escola.
L'equipament, sí. Com ens passa sí? també aquí a l'Espluga, que exactament. També utilitzen els bastoners. Dir, sí.
No, amb això no ens podem equivocar. Una cosa és una persona que salta, és un acte vandàlic entrar a jugar allí. Deixar obert qui té la responsabilitat del que pugui passar allà dins. El pare d'aquell qui diu no. La té, en aquests moments, el director del centre.
Que és un funcionari.
Si salta la tanca
el
i es fan
centre,
mal...
Com a funcionari públic, té... ho té complicat.
Ho ha de recórrer pel dret penal.
Sí, però, doncs... sí, l'últim marc va perdre el penal.
Imaginem que tot això
molt signat,
es contemplarà en el moment
que es faci. Amb un cri de 13 anys, a veure, dir-li no saltis la tanca per jugar a futbol i ell justifica que només ho fa per jugar a futbol i digui que això és
Francesc,
un delicte...
Francesc, has començat parlant de respecte
sí,
amb el camp de futbol.
I ho mantinc.
Mantinc el respecte i eduquem amb respecte el nen no saltar la tanca.
Ens precisen que els bastoners, que potser no ha quedat clar, on utilitzen l'escola és a l'Espluga, no a Montblanc. Montblanc, com hem vist, el pati està...
No, i a Montblanc s'utilitza, s'utilitza les instal·lacions. Aquest cartell està i continua estant, per lo que veig, però a l'estiu o ara que s'allarguen els dies, o sigui, s'allarga el dia i es fa fosc més tard, continuen saltant a jugar... A futbol sala.
Llavors, segons aquest cartell, l'actuació policial l'1 d'octubre a Montblanc va ser totalment legitimada.
Evidentment. Sí.
Potser també caldrà veure de quina manera els nostres equipaments esportius, i ara ho veurem doncs, amb aquest pavelló, i de fet també tenim tot un recinte esportiu a l'aire lliure, al Casalet, propietat de la Generalitat de Catalunya, en part propietat de la Fundació Carulla, pel que fa a les pistes de tennis també hi ha una diversitat de propietats en aquell cas, i que és l'Ajuntament qui, amb l'autorització dels propietaris, l'Ajuntament i el Casal de l'Espluga, utilitzen aquestes instal·lacions, que aquelles sí que estan obertes i estan a lliure ús de la gent. Marc Garrell, Francesc Sánchez, Cosme Garrell, moltíssimes gràcies avui per haver-nos acompanyat en aquesta tertúlia del diumenge. Bona diada de Sant Jordi, per cert.
Teniu igualment
a tothom.
Som molt lectors o no? Som molt lectors.
Sí, m'encanta.
Una miqueta.
Ja teniu alguna recomanació feta?
Sí. Sí.
Si voleu...
Deixeu-me acabar amb
sí,
una
digues
frase.
Cosme.
Una frase només.
Vinga, Cosme, tens els últims segons.
Hem parlat al començament de temes i avui, de drets, de deures, de democràcia. Mireu, la llibertat. Jo avui volia fer ús de la llibertat. Platons ens deia, llibertat és ser amos de la nostra pròpia vida. No deixem que ens facin fer ús, mal ús de la nostra vida.
Així acabem. Gràcies per la seva atenció. Fins aviat. Bona dia de Sant Jordi. Adéu-siau.